petición es un poema y un poema es una petición.
¿Sí?
Son las palabras más famosas que has escrito. Y ahora mírate.
I fins aquí aquest cinema a la xarxa avui amb pel·lícules relacionades amb aquest maig francès que es celebra aquest aniversari, aquest 50è aniversari d'aquesta revolta que va omplir diaris, que va omplir informatius, que va omplir programes de ràdio. I si hagués passat avui, bé, xarxa social, transmissions en directe... Ha sigut una cosa molt, amb molt més, tot i que va tenir ressò, amb molt més ressò mundial que aquell que ara fa 50 anys. Molt bé, continuem, són les 12, d'aquí una estona ja ens arribarà la Bel, però el que farem ara és començar aquesta segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem, com dèiem, aquesta segona hora. D'aquí una estona doncs, començarem amb l'abans de l'informatiu i el concurs, juntament amb la Belfont, per continuar també tota una sèrie de continguts, com el rentaplats o aquelles notícies que han donat... que s'han donat durant la setmana dins l'informatiu, els posem, en posem 5 plats a rentar, la paraula, el número, el noi, l'anxova, noi-noia, l'anxova o la vaca tremolosa. També el divendres ens agrada conèixer poblacions i el seu topònim, l'origen del seu nom. Per què es diuen d'aquella manera? Avui viatjarem a la Vall d'Aran, Arties, i al Moments pel Record, que els hem passat d'una primera hora a aquesta segona. La setmana passada fèiem la primera part d'aquestes entremeliadures que ens explicaven en Jesús Callol i en Francesc Muné. I avui en farem la segona i última part. I ja de seguida ens posarem a parlar de cinema amb en Jordi Orno. Però bé, mentre no arribi la Bel, ja el tenim aquí preparat. Abel, esperem que... Ah, sí, vinga. Tot a punt? A punt?
A punt.
A punt de solfa?
I tant.
Molt bé. Doncs, si estàs a punt, què t'haig de dir, jo?
Que bon dia.
Bon dia, tot bé?
Tot va, Joan.
Doncs vinga. Si va, què ha d'anar?
Les notícies endavant, són les 12, no?
Endavant.
Diu que, notícia per engegar un informatiu d'aquest divendres, després d'haver entrat una instància sobre el tema, Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida de l'Escala ha presentat una denúncia administrativa i urbanística a l'Ajuntament. Una denúncia on demana l'enderroc del mur il·legal del camí de les Corts, dins comprès dins els límits de Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i una denúncia on es reivindica o es reclama també que es restitueixi l'entorn natural afectat per les obres. Tema d'obertura aquest a l'informatiu d'avui, però parlarem també de la caravana de la salut.
Escolta'm. Home. Puc posar-hi ja la meva, l'informatiu?
Què vol dir posar-hi la teva?
Dir alguna cosa? Dir...
Home, i tant, pots dir-hi com sempre, què te sembla aquesta denúncia?
No, de posar-hi una notícia, és a dir.
Home.
No?
Qui fa l'informatiu cada dia?
Home, ja el fas tu, però no me dones aquest privilegi. Avui hi ha una notícia molt important.
Però diu que les coses, la roba es renta en el safareig o abans de sortir en escena.
No, és que m'ha vingut ara. Saps allò que té una inspiració? Dic, ostres, avui hi ha una cosa important que passa aquí a l'Escala.
Què passa avui a l'Escala?
Avui hi ha l'exposició de flors, avui s'inaugura.
Home, ja en parlarem, ja ho tenim a punt, ja ho tenim apuntat a l'agenda d'activitats. Mira, aquí diu, agenda d'activitats, divendres, inauguració de l'exposició de flors, 8 del vespre.
Però és que tinc la Mercè Rueda a l'altra banda.
Ep! Si és per la Mercè Rueda, parem-ho tot.
Parem màquines?
Parem màquines.
Sí, però és que per la Mercè Rueda nosaltres fem com...
La tens o no la tens?
La tinc.
Mercè!
Mercè!
Hola, bones!
Bon dia, vos.
M'encanta la presentació, gràcies.
Presentació. Mira, me l'ha engaltat en Joan així, sense com va ni com bé.
És que vaig una miqueta de bòlit i m'ha trucat per dir-me que sigui de quart d'hora, li dic que havia de ser abans, perquè estem acabant de muntar, i llavors dic, truca'm a les 12, que llavors no podré.
Exposició de flors del CERN, número...
28.
Fixa't.
Molt bé.
Fixa't. I d'aquí, de l'exposició de Flors del Cert, els senyors i senyores de Girona van aprendre i van muntar després el temps de flors.
Doncs quasi semblaria això, perquè aquest any a Girona no hi haurà bonsais per un problema amb la que portava el tema bonsais, que es feien a sobre la Carbonera, a l'Institut Vell.
Ja fluixen.
I, per tant,
la
millor exposició que s'ha vist per la província ha sigut la de l'Escala aquesta setmana passada.
A fequis que feia goig aquesta exposició del Cert.
Era maca, de veritat, eh?
Aquell muntatge que hi havia a l'escenari,
sí,
a moda de maqueta...
Aquell bosc a l'escenari que vas caminant i vas veient com es mou el bosc, si ho entens una miqueta bé.
Sí.
I el parterre de fora també, i aquelles xarxes penjades a fora que aguantaven bonsais, bueno, em sembla
Saps què em va venir al cap quan vaig veure aquest muntatge a l'escenari?
No
vaig
sé.
Pensar que en temps de Nadal,
sí,
el Cert té una secció com és la de bonsais.
Sí.
I a l'entorn del Cert s'agrupen també els qui munten el pessebre en miniatura.
Sí.
Què vols dir, que no haurien de fer un mixte? Un pessebre on es muntés alguna escena, algun espai a escala de l'Escala, i que la vegetació d'aquest espai la pensés, la idees o la instal·lés la gent dels bonsais?
Ho fan. A veure, aquest any que varen fer la part d'allà de... El pessebre que van fer aquest any, que van fer les Corts, tot el bosc era fet per en Paco Muñoz, que és de la secció de bonsais. Tots aquells arbres tombats de cares de tramuntana, que es veien com tombaven per la tramuntana i tot, perquè aquest any hi havia molt de bosc, ho va fer en Paco Muñoz, que és l'artífex, com aquell que diu, no?, amb el seu hospital i altra gent de la secció de bonsais, evidentment. Però en Paco s'hi passa moltes hores. En Paco és el que ve a fer els arbres i tot del pessebre, eh? Vull dir que ja ho tenim lligat, això.
Sí. Una cosa, a l'inauguració t'hi vam trobar a faltar.
Estava amb l'Esbar, la de dansa de la farandola, perquè el Cert té 13 seccions i no puc ser sempre per tot. I un cap de setmana que teníem bonsais, teníem l'Esbar que ballava amb l'intercanvi de la Festa de la Sal a València, a Xàtiva, sí, i em semblava que havia d'anar perquè feia molt que tenia l'Esbar abandonat, i a part teníem el tenis taula jugant a Pamplona. Llavors jo sóc una, no em puc dividir en tres. Aquest any, fa 2 anys o 3, vaig anar a la fase d'ascens de Saragossa del tenis taula. Aquest any em tocava Esbart, i aquest any em tocava saltar-me. Vaig estar-hi fins a les 3 de la tarda, muntant bonsais, vull dir que vaig ser-hi fins a l'última hora, però els dies de l'exposició no vaig ser-hi.
Mercè, parlant de xifres, què hi podem veure? Quanta gent hi participa?
Bé, a hora d'ara, que encara la brigada està recollint, aquest any hem tingut la brigada, merci a l'Ajuntament, perquè hem tingut la brigada doncs, en més de 2 dies, 3, perquè recollim més fàcilment i podem anar per tot. A l'hora d'ara són 34 persones que han col·laborat i portem unes 140 plantes. La sala està preciosa. I ara aquesta hora estan recollint roses, perquè la rosa ens ha d'aguantar 3 dies i costa molt, i ara estem recollint a veure si fem unes 100-120 roses per posar el muntatge que hem fet davant de l'escenari, que té amb xarxa de tot.
Això farà goig, eh?
Jo ara acabo de sortir d'allà i fa realment molt de goig.
Per cert, ja ha sortit el guanyador de la rifa de la setmana passada, em sembla.
Sí, en Basili Gironès, tu. Va venir a fer fotos, va comprar els números i... Sí. Jo sé d'algú que es va quedar just a darrere, no?
Algú va comprar després d'en Basili.
Algú va comprar després d'en Basili. Sí. Ja el té a casa seva, ja té el bonsai a casa seva. Aquesta setmana rifarem una planta. Evidentment, fem el canvi de rifa.
Quin tipus de planta rifeu aquesta setmana?
Bueno, una planta ornamental mac, una planta de...
Jo que faci goig.
Una planta d'aquelles d'interior, maques, sí, que de fàcil cuidar, perquè segons qui li toca també, si és una planta molt complicada no es pot cuidar, però una planta maca.
Escolta'm, Mercè, aquest vespre inauguració. Pels que no puguem ser-hi aquest vespre a les 8, demà i diumenge amb quins horaris?
A veure, demà obrirem a les 10 del matí i tancarem, sí que 2 horetes al migdia, però farem de 10 a 1 i de 3 a 9 del vespre, perquè la gent pugui passar l'hora que vulgui. I el diumenge també obrim al matí de 9 a 1 i a la tarda tanquem a les 7, que es posaran els prèmits.
El diumenge, penseu-hi al matí, coincidint amb la trobada de puntaires. Vull dir que,
sí, que
és un públic bastant afí, que vas a fer el vol a les puntaires i acabes de pujar fins al Cert.
Pots tornar a fer les dues coses.
O vas a veure les flors del Cert i baixes.
Ja som gent per allà vigilant i llavors jo baixaré a veure les puntaires, perquè també hi ha les del Cert, evidentment, i tornaré a pujar. Vull dir que és totalment compatible.
No fos cas que hi hagués un cap de setmana, des de que entra la primavera, que hi hagués algun cap de setmana sense activitats al poble.
No, i tant que no. Penso
que no passa.
A vegades n'hi ha massa, però bueno, és igual. Coincidim molt, però és igual. La qüestió és que siguin activitats que es puguin combinar, això és evident. Vull dir que anar a veure les puntes i pujar al Cert a veure l'exposició de flors, que si t'hi passes mitja horeta la veus bé, vull dir que no hi ha cap problema.
Potser algun dia, alguna vegada ho havíem parlat, que també agradaria que sortís també del CER i haguessin altres llocs per visitar, tipus com fan a Girona.
Sí, teníem idea de fer algun pati, però esclar, això és un problema, perquè, primera, la gent que som, tots treballem de manera voluntària i això porta molta feina. Llavors pensem que hi ha patis molt macos a l'Escala que es podrien visitar, i fins a fer alguna cosa a l'Alfolí, al pati interior.
Exacte, també quedaria bé.
Però sí. Això ens porta una feinada espectacular. El CER té activitat durant tot l'any. Si només ens dediquéssim a fer això, temps de flors a Girona, els que ho fan només fan això, no fan res més. Llavors nosaltres acabem de castanyes, ja comença la quina, acabem de quina, ve l'assemblea, acabem de l'assemblea, ven els playbacks, encara que no siguin nostres, però també hi ha feina, i anem amb un seguit de coses que no ens sortim. Però sí que ens feia gràcia, de cares d'aquí un any o dos, intentar visitar algun pati de cares particulars que el tenen molt maco, sempre que el propietari vulgui, m'entens? Però poder seria interessant, igual que fan a Girona. Bé, ja portem 28 anys, a mi me'n queden dos a la Junta del CER, espero que la gent que vingui darrere que...
Dos, si convé algun més.
Me'n queda un i mig i per problemes familiars i de pares, i ara són grans, jo tinc que estar molt a Girona, doncs aquesta vegada sí doncs, que em toca plegar. Porto molts anys. Jo vaig començar al CER que no tenia la meva filla. La meva filla ara aquest any farà 29 anys. Per tant,
29.
Amb els meus més
29.
I menys, i passant molts anys, em sembla que ha d'haver-hi un relleu, però claríssim, sí.
Mercè, ja per acabar, demà amb el València, com ho tenim?
Demà amb el València, mira, m'ho perdré, perquè...
Clar, són dines. Dos vegades que vaig jo, dues vegades que no coincidim.
Ja, doncs jo sempre vaig a veure el Girona, soc superfan, soc sòcia des que en tenia 2 anys, com l'avi em va fer, i si puc hi vaig sempre, però quan el CER no m'ho permet, doncs per mi primer és el CER. Per mi el Girona és molt important. Però primer és el CER. Llavors demà doncs, l'hauré de veure des del CER, que estarem allà. Demà ve la Mercedes Vilanova, la filla dels senyors que es van encarregar de comprar el CER i que es van fer un favor, veure l'exposició de flors, llavors dinarem allà i em tocarà veure-ho per la televisió. Però bé, endavant, guanyarem. Vinga. No podem anar a Europa, però és igual.
I veure, i ara, deixeu-me estirar el fil, doncs, ara que tinc dos fans del Girona, com
socis,
són la Mercè...
Socis. Sisplau, socis.
Sí, socis.
Va, dos socis del Girona, com en Joan i la Mercè. Per quan, com està el pati de la penya gironina, o gironina, com s'ha de dir, gironina o gironista, de l'Escala?
Gironina, diria jo. Gironina. Gironina, bé, em sembla que ja està endavant. El meu home és un dels que està dintre d'aquesta penya.
Sí. Jo vaig intentar entrevistar-ne amb un dels capos i va dir, ui, espera, perquè hi ha molta burocràcia i tot això va per llarg encara.
Sí, porta una miqueta de feina, vull dir, tenim un dels socis, amic nostre, un dels de la Junta, que no hi ha cap problema, però va una miqueta llarg. Igual que trobar material del Girona i tot, això va una miqueta llarg, però ja està posat, ja estem a dintre del Girona, ja tenim els primers papers fets, i en principi en Miquel Morral està fent el logo. En Miquel sempre col·labora amb el CER, amb el que faci falta en el poble, ho sabeu, no?
Sí.
Està fent el logo d'aquesta secció del Girona, no?
Aquesta penya.
D'aquesta penya, i bé, jo suposo que de cares a l'any que ve ja estarem totalment operatius.
A veure, doncs mira.
Home, sí, fa falta, vull dir, hi ha molta... Jo m'estimo molt la penya blaugrana aquí a l'Escala, en soc sòcia i com a bona perica, que soc, sempre he estat a la penya blaugrana també, però em sembla que el Girona es mereix una penya aquí a l'Escala.
I tant. Per descomptat. Mercè, doncs, moltes gràcies per dedicar-nos aquest temps i, bueno, et deixem ja que continuïs fent feina, que ja ve Subal, doncs, perquè aquesta exposició...
Sí, és que vinc a casa un segon a dinar i me'n torno cap allà perquè estan arribant roses i tenim una miqueta de feina que vals de muntar i anem una miqueta de cul.
Mercè,
vale?
Moltes gràcies.
Merci a vosaltres. Adéu, gràcies.
Bon dia.
Adéu, Mercè, adéu.
Ja ho has vist. Demano't disculpes per aquesta interrupció. Faig així com si hagués marcat un gol en el meu equip.
Sí. Bé, jo ho he dit, si és per la Mercè, tot parat.
Pel que faci falta.
Dit això, parlarem avui també de la caravana de la salut que ha fet parada a l'Escala. Alumnes de l'Escola Empúries ja han pogut completar els coneixements sobre les fruites, que ja treballaven a l'aula com un dels continguts competencials d'aquest curs, concretament el de primer curs. La caravana de la salut és una iniciativa d'una de les cadenes de supermercats que té botiga a l'Escala i ha recorregut poblacions d'arreu de l'Estat promovent sempre l'alimentació saludable. Parlarem del Museu d'Empúries, que busca noves maneres de fer entendre al visitant com eren les ciutats grega i romana de l'antiguitat, i ho fa amb noves tecnologies. L'última és un sistema de realitat virtual que es farà servir a partir d'aquesta temporada. Per ara es fan proves en dos punts del jaciment. Imagina't, Joan, vas al forn romà d'Empúries un dia d'una visita normal i corrent, i allà amb un punt concret et faciliten unes ulleres de realitat virtual que tu mires al fòrum, veus els pilons de les columnes, només les dues o tres primeres pedres, te poses les ulleres, apretes un piu, pitxes un piu i pugen totes les columnes fins a dalt i veus el fòrum en realitat virtual tal com era abans, amb genteta passejant per allà i els volums i dimensions realment originals del que havia sigut aquell espai. Fenomenal. Qui s'ha posat aquestes ulleres diu que tot l'anterior queda enrere.
Déu-n'hi-do com avança la tecnologia.
Fa que sí.
I ara te'n explicaré un dia una d'aquesta, de la tecnologia, com avança el que s'està preparant. A nivell mundial.
Va, una altra pausa.
Ja ho vaig escoltar ahir.
Una altra pausa a l'informatiu.
Però és que no té res a veure amb l'informatiu.
Doncs guardem-ho per quan convingui.
No és una cosa que importi.
Ja no hi tinc tant interès com m'ha semblat. Va, obres, carrers, vialitat, els carrers de Gràcia i carrer del Calvari recuperen avui el sentit de circulació que tenien abans de que es capgiressin per les obres, sobretot de la zona del carrer Enric Serra. Carrer de Gràcia i Calvari. Carrer de Gràcia torna a ser de baixada, carrer Calvari torna a ser de sortida. Agenda d'activitat recull de tot allò que hi ha previst pel cap de setmana. Agenda esportiva centrant-nos en els partits que juguen a casa de les diferents competicions de bàsquet i de futbol, sobretot. I el temps amb Sergi Corral hi posarà les últimes notes. D'un divendres plàcid, meteorològicament parlant, a l'espera d'un canvi important entre demà al vespre i diumenge al matí. Un canvi important que passarà per pluja, fresca i tramuntana.
Ah, i les puntaires.
Tornem-hi. Jo ja fa dos dies...
Tu vas massa...
Dos dies que vaig amb samarreta de màniga curta. Jo ara et miro a tu i t'admiro la capacitat que tens d'aguantar les temperatures.
Fins a l'1 de juliol.
No, no sortiràs...
El 30 de maio...
Poco te quites, pas el saio.
I tu ja veus, ja ho has fet. I
mira, ho vaig fer-ho fa 15 dies, 3 setmanes, vaig agafar un constipat de nassos.
Ves fent.
Mai més ben dit. Ara l'he superat, només faltaria... Mira, ja m'abrigaré, sortint de l'estudi ara mateix.
Molt bé, tanquem ràpidament l'informatiu i anem, que ja el toro ens ha agafat, saps allò que a vegades...
Ja ens ha esparracat.
I anem ràpidament, doncs, amb el... que avui és un dia important també en l'apartat concursal.
La pizza.
Què me dius?
La pizza.
Què me dius?
La pizza, que hem de sortejar tot seguit. Números. Ahir em sembla que anàvem pel 13, avui arribarem fins al 14. I hem afegit aquí la Dolors Casa de Vall amb el número 14. La resta els havíem repassat en altres ocasions. No entrarà en el sorteig, o no donarem premi si sortís aquest número. La Carmen Coll, que li va tocar el 10 abans d'ahir, dimecres. Un premi a la setmana per repartir el màxim de joc i un premi al mes de cada tema. Per tant, dit això, de l'1 al 14, que rodi la màquina, posem en marxa fins que jo digui... Stop.
El 8.
El 8 és per en Josep Ximinis. En Ximinis, un dels habituals que sol trucar, doncs sàpiga, Josep, que hauries de passar per aquí a la ràdio, que hi tindràs una pizza, el Pizza Pazza, patrocinador habitual d'aquesta secció, pizzas en aquest cas per emportar, però si qualsevol dia hi aneu, o hi aneu sovint, hi trobareu un catàleg de pizzas. Boy. D'aquelles de totes mides i colors. O pizzas de les de tota la vida i pizzas per celíacs també. Pizzas cuites al forn de llenya. Pizzas amb més picants, no tan picants. Si t'agrada el picant i ruixes una mica d'aquell oli. I si estàs a casa i no saps què fer, vas a Pizza Pazza, te l'emportes cap a casa o te la menges in situ.
També.
La que regalem en el concurs és una pizza per emportar. No dona dret a ocupar taula. Diguem-ne.
Demà és dia de pizza.
Dissabte.
Què hi ha dissabte demà? Al vespre.
Al vespre hi ha futbol, no?
No.
Què hi ha demà al vespre?
Demà hi ha Eurovisión.
Què dius?
Demà Eurovisión.
Sí, esclar, hi ha gent... Ui, Eurovisión.
Jo a casa en tinc dues fanàtiques que...
Jo tinc un record d'Eurovisión que jo devia tenir 7 o 8 anys, devia tenir quan me mirava Eurovisión. Fa una colla de dies, ha plogut una mica des de llavors.
Home, sí.
Catalunya hi participa a Eurovisión?
No li deixem participar encara.
Doncs guita, quan hi participi podem me la miraré.
Digue'm l'any. Que te'n recordis tu.
No, jo me'n recordo.
Del 70...
Digue'm quin any era el Yo Manejo Tu Barca. O hay quien maneja mi barca aquí.
Això era el 70 i pico, cap al final del 70.
Quants punts va tenir aquella bona senyora?
Zero points.
Zero points. Mai s'ha repetit mai aquesta situació? Hi ha hagut algun altre país que algun
sí,
any...
Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí
hi ha hagut
sí.
Gent del zero? Sí.
Sí, gent de zero, sí, tant, sí, sí, tant, sí, sí, tant, sí, sí. Tant,
vale.
Tant.
Que me'n recordo, més cap aquí, jo que me'n recordo, pobre de mi.
Què te'n recordes?
D'en Xiquil 4.
Ah, en Xiquil 4, que... Esclar, que aquí jo tinc, els, tinc a la pantalla, només tinc els guanyadors.
Ah.
Tinc la representació espanyola. Tinc els guanyadors.
Sé que un any hi hauria d'haver participat en Joan Manuel Serrat, no va voler, perquè no el van deixar cantar en català.
El 69, crec. Bueno, l'any que va guanyar la Maciel... El 68.
Imagina't, si en tinc. Hi havia... Qui més hi havia...
Es va tornar a guanyar amb Vivo Cantando, en 3, amb
hey.
Un empat.
Vivo Cantando, hey. No?
Hey. Vivo cantant, el hey. De Mossa. Hey!
Sí, però...
Hey! Hey.
O aquest, també. Ah, eh. I en Miki...
L'Ensenya-me a cantar.
Ensenya-me a cantar.
Els anys 70. I, bueno, després hi va haver aquell any que Espanya no va voler participar, no va voler organitzar.
Per
i
què?
Va dir, bueno, perquè era l'enro... Aquell any que Espanya anava davant i l'últim de votar, te'n recordes, la Betty Misiego? Betty Misiego, com... Bueno, no me'n recordo ja la cançó. Doncs va guanyar l'Aleluia, d'Israel.
Sí.
Anaven empatats. L'últim que vota és el jurat espanyol.
Sí que me'n recordo, ja ho és.
El jurat espanyol, per no haver d'organitzar tot el tinglado, perquè és tot un tinglado, va dir, tu, que torni a guanyar Israel, perquè ja havia guanyat l'any abans.
Ho van fer per això,
eh? Es va saber més tard que va ser per això.
Què diu? Això no, 2000 no ho sabia pas. No ho sabia. Què me dices?
Doncs ara ho saps.
Què me dices?
Ara ho saps.
Vagos. Per no organitzar.
Per no haver d'organitzar el festival, van dir tu que...
Però fa pobre això.
Arrel,
fa
que
pobre
això.
Arrel,
Molt bé.
Ja està.
Ho deixem aquí perquè sí. Tenim continguts i no acabaríem. A veure,
doncs ves-ho servint, que jo també tinc l'informatiu potes en l'aire ara
Vinga.
Mateix. Fins ara.
Bé, 12 i 21 minuts, estem carregats de continguts, quasi que la música poc ens podrà acompanyar avui, perquè ara ja anem de seguida amb en Jesús Callol i en Francesc Moner, que suposo que els nostres oients que han conegut i coneixen aquestes persones, els agrada escoltar la seva veu i explicar-nos aquelles entremaliadures que es feien a l'escala de la seva joventut. Doncs tornem amb aquest moments... pel record, que a mi sempre m'agrada escoltar primer la sintonia. I ja de seguida escoltem en Jesús i en Francesc Moner, el Xillo, amb Jordi Piqué, que era el que els feia l'entrevista, en l'apartat de Torna a tocar Sam.
I després del Pinzellades d'Història Local, continuarem amb els nostres dos convidats, en Jesús Callol i en Francesc Moner, la xerrada iniciada la setmana passada. Parlàvem de les entremaliadures que feien quan eren joves. Vam interrompre la conversa quan ens estaven explicant que les malifetes les havien après dels companys més grans.
Recordeu algú de més gran vostre que us hagués ensenyat a fer aquestes?
Salamón Michel, Salamón.
El
germà d'en Pere.
El germà d'en Pere.
Sí, en Pau Eriraire i...
Sí, d'altres, no?
Sí, i d'altres, vaja.
Més grans.
Frans.
Perquè en aquella època també fèieu la pugna entre el Padró i el Passeig?
Ui, sí, sí.
També?
El Padró sempre guanyava.
Sí, tots dos eren del Padró?
Sí.
Sí. Tots dos del Padró. Sí, per això guanyava sempre. Sí,
hasta el futbol en tot.
Però el futbol. I quines...
I per cert, una de les entremaliades grosses que hi va haver-hi, si no recordo malament, va ser el Patètic, que és en Josep Moriscot, el germà de la Mercè Planella,
Mercè, sí.
Que allà on hi havia el refugi, en el Padró, en Narón, passava per sota. I el Patètic, de dalt, li van deixar una pedra
i
li va obrir el cap. I d'aquella hi va intervenir la Guàrdia Civil i es va acabar quasi, es pot dir, l'assumpte de la guerra del passeig i el Padró. S'hi va posar més d'allò. I una de les anècdotes amb això de les guerres era que el passeig tenien barraques i el Padró també en teníem. I el jefe del Padró era en Joan Puignau, en Caneca.
Ah, sí, en Joan.
Sí, que aquell sempre anava demanant 10 cèntims per la barraca. La seva de
l'hora
de
demanar
10 cèntims per la barraca, sempre.
Sí, sí.
Si volies ser de la barraca, tenies de pagar 10 cèntims.
I aquestes barraques els teníeu en el padró, no?
Els teníem
a Tres
Pins.
A l'hotel d'en Puigsureda,
sí.
El que mira ara, allà on fan el mercat, diem.
Sí, sí.
Allà els pins eren petits i molt espessos.
Però la barraca en què consistia? En fer una barraqueta o només hi posàveu pedres?
No, amb rames.
Amb branques.
Amb branca i fustes que trobàvem per vora mar, sí. I així fèiem...
Manuel va fer una barraca que van buidar la pedra i després van fer... de rames o van tancar-ho.
Sí.
Van buidar una paret,
sí.
I després van posar rames.
I posar branques per tapar.
Sí, recordo, d'aquesta. I me'n recordo que fèiem tiralls també. Perquè després jo me'n recordo que a mi em feien, a més grans, me feien anar a robar trufes de cavall a l'hort i així passava pel forat del gats.
Sí.
I en Pitu Sant Cristó, per mi tu, anava a casa seu i robava un conill, tot pel forat del gats, i es parava a l'altra banda. I un altre portava una altra cosa i després anàvem a fer un tibet.
Anàvem a menjar allà.
Cap allà, molt petits, no sé pas com... I era el que ho feia, tot això.
Sí, bueno, això... Jo ho havia fet a casa, en la meva mare, de no sé si es pot dir robar un conill, agafar-li del pati, agafar-li un conill sense dir res amb ell i me'n anàvem a menjar.
Bueno, era, suposo que robar no, si era de casa mateixa.
Sí, però vull dir que...
Era de collita pròpia, per dir, no?
Ho canviaves de puesto.
En la mare, que li havíem
fet. No era cas robar, ho canviaves de puesto.
Eh, que en teniu una altra anècdota que també hi va intervenir la Guàrdia Civil, em sembla.
Sí.
No va ser un fet de sang, això?
Ah,
es pot dir un fet de sang. Ja, m'expliqueu-ho.
Era les vigílies de Nadal, per aquelles diades, i la, que anava amb la meva colla, que érem el Ros, en Miquel Esponellà, el Patètic, el Lleonard, en Tacaronte i jo. I... vàrem anar a acompanyar que en Tacaronte. I allà ens vam posar a enronar i vàrem acabar cridant una mica més que del compte.
Però de broma, no?
De broma, de tot. Broma. De broma, tot. Perquè només vàrem, nosaltres cinc no ens vàrem barallar mai. O sigui, vam ser units fins que ens vàrem casar. El dia que ens vàrem casar, cadascú se'n va anar per ell i ja, sí. I ja va estar. Però la broma, bueno, la broma, la d'allò de cridar i discutir-se, sense ser-ho, va ser que una dona, al dematí, va anar allà i va veure sang en la cera. I se'n va anar a la guarda i els hi va dir.
A donar una part.
A donar una part. I jo, al dematí, la meva mare, el cel sigui, quan em vaig aixecar, em va dir, diu Jesús, diu, ha vingut en un guàrdia que anessis al quartel. Diu, què has fet? Dic, que jo sàpiga res, mare. Vaig anar al quartel, en Déu gràcies em va fer que despullar i buscava... al cap de gabinets, per la sang que hi havia a terra. I jo li vaig dir que de cop de gabinets que no n'hi havia hagut i que de sang que no n'hi podia pas haver. I me la va venir a ensenyar. I llavors vàrem aixecar el cap i vàrem veure que havien pintat el llum del carrer en mini i a terra hi havia les gotes. I aquella dona es va pensar que era
sang.
Que era la sang.
Degut als crits del dia abans.
Ah, exactament.
I la sang no va arribar...
I la sang no va arribar al mar.
No va arribar al mar. Fèieu bromes amb petardos?
Sí, però una de les anècdotes més bona i dolenta va ser la que li va passar a en Claudio Solés, el que ara fa de taxista.
De taxista. Claudio Solés, Claudio Casagran. Sí, doncs.
Claudio Casagran Solés.
Si és el taxista és en Claudio Casagran, bueno, no és el germà de la Pepita, no?
Sí.
La Pepita.
Sí, en Claudi.
Claudio Casagran.
Sí, Claudio Casagran. Estava llavors prohibit tirar petardos, però deixàvem vendre una cosa com un cigarro. I en Claudi un encén un, i al mateix moment que el cap d'encendre, algú diu, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil, i ell sí que el va intentar apagar-lo amb el dit, i no va poder, se'l va posar clavutxaca. I arriba el brigada i diu, qui és que tirava petardos? I tots li vam dir que no, que ningú, que ningú, que ningú. I en una d'aquestes, en Claudi va dir, bum! I explota.
I explota la butxaca.
A la butxaca, li va rebentar tot el pantalons i en Déu gràcies anava per fumar-li un mastegot i al veure el que tenia, li va dir, vinga, cap a cal metge. I no el va pagar. i se'n va anar a cal metge i el van curar. I va tenir-hi mal força temps de la cremada que
de la cremada del petardo. Per Nadal havíeu anat a escriure lletreros vosaltres o era abans això?
Sí, jo sí, mira, per exemple. Sí? Amb el salvat, el cul, sí, mira.
Sí.
Jo sí.
Jo hi havia anat. I tinc una anècdota per explicar que fa riure i fa llàstima. Vàrem anar a clavar lletreros que, per sort, en aquest poble teníem un artista per escriure'n. I em sap molt de greu que vaig perdre un bloc que n'era tot ple. I me s'ha extraviat, que és una de les coses que ha estat més greu d'aquest món. Que era el meu recordat amic Joan Ribalta, l'home de la Pepita Palaí, que va morir negat en el molí de la Torre.
Sí,
aquell noi hi tenia un do. Escriure cartells,
fondolins i lletreros.
Llavors hi havia el costum de fer dedicatoris als balls a les noies, ell en sabia un niu, i me'n van plenar un bloc. I com s'han dit, per desgràcia, el vaig perdre.
S'ha extraviat.
Es va fer 3 o 4 cartells i els vàrem anar a clavar. Érem a clavar-los en el cantó de Cal Gall. I la veritat és que anàvem una mica carregadots. I en Tacronte s'enfila de l'escala i el patètic portava el pinzell amb la cola. I en Francisco, en Tacronte, li diu, vinga, pinta la paret que jo el clavaré. Jo i en Leonard aguantàvem l'escala, junt amb el Ros. I el patètic es posa a pintar. I al cap d'un moment de pintar, jo me n'adono compte que estava pintant l'esquena d'en Tacronte de la gabardina. On has de pintar que la paret?
Sí,
li diu, escolta, què fas? No veus que pintes la gabardina que d'en Francisco? Conyo, poc ho veia. De llavors va pintar i els van clavar. I l'endemà, en Déu gràcies, no se'ls va fer anar a arrencar.
A treure.
A treure.
Per Nadal havíeu fet alguna broma amb el Carlo Anquildo, no? Em sembla que em havíeu explicat abans. També és en Jesús? Així és el nen en Jesús.
Sí.
Que
bueno, no era jo sol.
Vosaltres dos, vull dir.
Sí, érem molta colla. Que, si no recordo malament, hi havia en Pere Michel. Hi havia dels que ja s'han parlat, que per desgràcia són morts, en Sisto, un Paco i tota aquesta colla, van agafar el carro d'en Quildo i li vàrem anar a baixar a baix a la penya, frent a la Guàrdia Civil. I vàrem estar de mala sort que la Guàrdia Civil mos vigilaven. I l'endemà al dematí, el dia de Nadal, mos va tocar agafar el carro i tirar-lo per món. I el guàrdia, hi havia un guàrdia i mos anava dient, us ha costat menys de baixar-lo que pas que de pujar-lo, eh? I morga de riure. I nosaltres l'últim va pujar el carro i el vam anar a portar...
A tornar-lo.
I no sé si és d'aquesta o si és d'un altre, que devia tenir jo uns 13 o 14 anys, junt amb en Tacronte, que segur que se'n recorda també, en Déu gràcies, un dia que el van fer enfadar molt, el diumenge, es va fer agafar una escombra i vam anar a la platja, a escombrar una hora, a la platja, quan estava plena de gent.
Quan estava plena de gent. Allà passava la vergonya.
Exacte. Li havíem fet una mica massa grossa, es veu.
Aquesta del curro que tenia un carro, em penso que és d'en Xiri,
sí,
aquesta bona
anècdota. És meu.
Què us va passar?
El curro tenia un carro, però tenia un burro. La burro ja van trobar el burro. Vam anar a fer pinyes, que l'avi Curro se'n cuidava una pineda de baranges, era Mungó, i la van posar allà a la Issa, a la baixada, per baixar. I bueno, anava alguns dies i anava bé, vaig. I jo veia el burro, i tots a cavall, i baixàvem el clot, baixàvem tot. I un dia vam embolicar a fer llenya i a carregar el carro. Com vam ser allà a Ries vam poder. I sort que va venir Flores, el gran, amb el cavall, i es va remocar i va portar la parola a vendre Can Cinto, però veia 4 carrerots.
Sobre l'anècdota que explica el Xillo del carro del curro, jo ara em ve la memòria una, que va passar per Carnaval, i el text era escrit d'en Piqué, si mal no recordo. es van esperar en Carnestoltes. I en Carnestoltes era en Joan Pellicer, en Quicos.
En Quicos, sí.
Déu l'hagi perdonat. I una de les escrits deia, diu, hem anat a cal curro, a mirar si me'ls volia deixar el burro. I m'ha dit, el burro no us el puc deixar perquè té el catarro. Diu, si voleu, us deixaré el carro. I portaven el carro del curro amb el burro d'en Quicos. Sí. Que era una burriqueta molt petita amb un carro molt gros. Que el curro tenia, abans havia tingut un burro d'aquests catalans grossos. Sí. Aquesta és l'anècdota que jo me'n recordo d'era jovenet, però em va quedar aquesta.
Ara passem a en Xillo, una cada un. Empúries, què us va passar a Empúries?
Anàvem a Empúries, anàvem en Bru, en Santi, jo i nenes, moltes nenes.
Anàveu darrere nenes, també?
Sí, les nenes eren dos hobbies que teníem. Entre elles hi havia la dona que és en Bru, la Catrina, l'Antònia Massafont, la Marta Galgalan, Luz Artigues, la nostra edat, i estàvem, i passant per Empúries, es van parar, hi havia cucs, i a cucs van parar, i allò, i jo fent el valent, dic, aquí està sant cucos d'ara. I va ser el cucum, i tothom va passar.
Està bé. Aquell temps jugàveu encara on o les vostres aficions eren les entremaliadures? Jugàveu o eren més petits que jugàveu aquelles coses, la fava i així? Que
No, al col·legi, al col·legi.
Sí.
I què jugàveu?
L'edat entre 11 i 12 anys solíem jugar a saltar i parar. Solíem jugar a la fava.
I al dufes?
A baldufa, a peces, que era els 10 cèntims que hi havia abans de coure,
sí.
Aquells grossos, els picàvem fent com un cul d'ou,
sí.
I allò botava.
Sí.
I fèiem un piloc de cèntims, o de cromos, o del que fos, i ho teníem de treure de dintre
la rotllana.
De la rotllana.
Sí.
I llavors un dels jocs que aquest el solíem fer en la plaça de l'Ajuntament era jugar a muts.
Jugar a muts? Com sí. Que jugava a muts?
A muts érem dues colles.
Sí.
I la colla que feia de muts estudiava l'ofici, bueno, estudiava, rumiava l'ofici que volíem fer. I l'altra colla teníem de mirar el que representàvem nosaltres.
Sí, sí.
I així passàvem allà, hi havia vegades dues hores,
sí, sí.
Per divertir-nos sense fer cap mal, jugàvem això.
Anàvem jugant a la fava, que la fava es feia, tot era sapient també.
Sí.
Un tio es passava a la paret, i per exemple anàvem 5 o 6 per cada equip, un a la paret, i els altres anàvem parant a sobre, passant al cap.
Sí, sí.
Però el truc era que el de darrere tenia ser molt alt, i el de mig tenia ser baix, i el tercer tenia ser molt alt. Per enganxar-los. I si tocava a terra, ja perdien.
Això.
Però si tocava a terra, perdien els altres, si s'hi domaven. Interessava posar gent a veure si s'hi domaves.
Sí, sí, sí.
I a vegades, moltes vegades, posar gent és com un s'hi domava, o bé l'altre, que veien un l'altre. Però tu per aquest, el de baix, alt, el de mig, baix, i el tercer, te'n recordes?
Sí, alt. Sí.
I mira, s'ha agafat tota la trampa.
D'aquest joc en havíem parlat un dia que ens va venir en el Xoi, el Bambi, en Lluís Reixac,
sí.
D'aquesta. Què fèiem amb les tires de les cortines?
Sí, teníem pistoles, i clar, tenies...
De què eren fetes les pistoles?
Pistoles de fusta que feien nosaltres, sí. Hi havia aquell artista per fer pistoles, era el Serrat Gran,
sí.
L'artista i fes passes. I
Joan,
i fer caretes, ell sempre m'ho feia,
sí.
Tinc més traç que jo. I però jo havia de donar amb ell la munició. Jo anava a robar les cortines aquestes, els ganxets.
Els ganxets.
I agafava 4 o 5, i després ens repartíem, perquè ell me feia les armes i jo regalava la munició amb ell. Però jo havia d'anar a robar perquè volen venir del lloc.
Sí, sí. Molt bé, quasi que arribem al final. Només una pregunta. Abans de vosaltres, eren més grosses les bromes, eren més petites, o nosaltres de més, que jo sóc més jove que vosaltres, els feien més grossos que vosaltres, o com?
Jo penso que com més grans, més grosses.
O sigui, més endarrere, més grosses les entremaliadures?
Jo crec que sí.
O sigui, ens hem anat civilitzat, diguem-ne,
sí, sí,
no?
Sí.
Jo no sé depèn, si podríem dir civilitzant-se...
Amb l'aspecte entremaliador.
No, 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 em refereixo jo a que... que encara algunes de les entremaliadures que fèiem nosaltres, el meu fill d'Iran, en Josep Maria, encara els feia.
Els havia fet.
Anar a picar portes.
Bé, de fet, moltes de les que heu explicat a mi, jo també me'n recordo haver-les fet.
Sí.
Burros no, perquè en aquella època ja
no
n'hi havia
tant. No, no.
I algunes d'aquestes han canviat.
I després un dels jocs que també hi havia força rehabilitat entre colles era jugar a bèlit.
Ah, sí. Molt de bèlit va. Bèlit va, no?
Sí.
Sí. Com ho dèiem, allò?
Bèlit
trujaval, com val?
Tot val.
O tot val?
Tot s'hi val.
Bé, i fins aquí a la secció de moments pel record, amb en Jesús Callol i en Francesc Monel Chillo com a protagonista, explicant aquesta segona part de les entremaliadures que es feien a la seva època, a la seva joventut. 20 minuts per arribar al punt de les 12 i tornem a reemprendre les seccions dedicades al cine, com cada divendres. Hem de parlar de cinema i ho fem, com sempre, amb en Jordi Ornó. Jordi Ornó, bon dia, bona hora, molt benvingut.
Hola, molt bon dia.
Vull que escoltis una música, te la poso de seguida, i a veure si la coneixes.
Sí, sí.
Te sona? Saps la pel·lícula?
Bueno, jo, enviant per als acords, la llista de Schindler.
Sí, senyor, és que no hi ha maneres, no hi ha maneres. Per què t'he posat aquesta música? Perquè va fer 25 anys de l'estrena de mi, una de les pel·lícules que més m'han emocionat, que més m'han agradat, i que la gent que l'anava a veure no el deixava indiferent.
No,
i veies les cares que sortia la gent de veure les pel·lícules, que tothom sortia amb una cara... No veies aquella alegria d'haver anat a veure una... Però, ostres, veies la manera que sortia la gent del que havia colpit aquella pel·lícula?
És que s'ha de reconèixer que, de pel·lícules sobre l'Holocaust se n'han fet moltes al llarg de la història. Evidentment, unes des d'un punt de vista... històric, altres des d'un punt de vista bèl·lic, altres des d'un punt de vista de l'acció pura i dura. O sigui, de pel·lícules fem de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
No? Però clar, és que la llista de Schindler va ser poder de les primeres pel·lícules a on el tema de la repressió i de l'Holocaust es va tocar en primera persona, per dir-ho. Després n'han vingut moltes més, i algunes amb clau hi ha una mica comèdia. La vida és bella, per exemple. Sí. El niño del pijama de rayas.
També.
Són pel·lícules que toquen aquest tema. Llavors n'hi ha de paral·leles, el gueto de Varsovia, o la rebel·lió de Varsovia, no me'n recordo com es deia, que tocaven el tema dels guetos i de... Però és que el de la llista de Schindler va ser molt colpidora, perquè, a més, també va ser de les primeres pel·lícules on els personatges que estan interpretats en la pel·lícula els veus al final.
Exacte, l'escena final.
Quan són els personatges reals.
Però, reals, a molt, els acompanya el que va ser l'actor, algun d'ells.
I que van a depositar
les
pedres a sobre de la tomba
de
l'Oscar Schindler, que no sento, me sembla que el varen traslladar al famós cementiri del... el Valle d'Hebron, que me sembla que és allà a Jerusalem, on doncs tots els jueus tenen l'aspiració de ser enterrats. Ara estic parlant de memòria, però me sembla
que
hi ha una escena, l'escena final, doncs està desenvolupat allà.
El tros en color de la pel·lícula.
Exacte. Bé, és curiós perquè durant la pel·lícula hi ha trossos en color, sobretot
la nena.
La nena amb el vestit vermell.
Exacte.
No, una pel·lícula extraordinària, Steven Spielberg, que havia sigut denostat en el món de l'Acadèmia de Cinema perquè tots els infants terribles de Hollywood, que els consideraven infants terribles per part dels membres de l'Acadèmia, que a llavors i ara continuen tinguent una edat que... Però, esclar, ara ja els Spielberg, els Lucas i tots aquests ja han arribat a l'edat que en aquell moment els membres de l'Acadèmia tenien, que mantenen el nivell, el promig d'edat. I, és clar, gent com aquests, com l'Spielberg, els Lucas i companyia, tot i ben fet grans pel·lícules, encara no els hi donaven allò el crèdit per otorgar-los, i la llista de Schindler, doncs ja va ser impossible no reconèixer els valors de la pel·lícula. A més, tinguent en compte de que l'Acadèmia de Cinema hi ha molta predominància del món jueu. Llavors, aquest tipus d'història colpegen i molt en aquest sector. Roberto Benigni també se'n va emportar la glòria La vida és bella.
També hem de dir, per mi l'encert, i tot i que es veu que va haver de convèncer l'Spielberg en els productors i tot això, del blanc i negre. Perquè aquesta pel·lícula en color, jo penso que no hagués sigut el mateix, personalment.
Sí, és veritat, perquè aviam, ell la va fer d'una manera que encara colpejava més el fet de que al ser la pel·lícula en blanc i negre i tothom tenia el record d'aquelles imatges dels camps de concentració en blanc i negre, perquè evidentment quan els aliats varen entrar, o quan els mateixos nazis per la seva propaganda rodaven pel·lícules en aquests llocs, eren en blanc i negre. Llavors aquesta la barreja de color blanc i negre hagués despistat una mica l'atenció de l'espectador. Llavors el fer-la tot en blanc i negre et va donar una sensació de que s'estava produint en el mateix moment en què als anys 40 es va produir tota aquella desgràcia humana.
També, bueno, hi han curiositats sobre aquesta pel·lícula. Jo considero que Liam Neeson va fer una gran interpretació, però en principi es veu que aquesta aspirava també en Tom Hanks i en Kevin Costner a fer el paper del protagonista.
Bueno, Tom Hanks era un actor que ha treballat i continua treballant molt amb Spielberg. Per tant, jo m'imagino que l'altre no el conec, però Tom Hanks sí que sé que és un actor que sempre està en la... Kevin Costner no em sonava.
No li veies.
És que no em sonava. Vull dir,
això és el que diuen aquí.
De Tom Hanks no m'estranya, perquè quan Spielberg fa una pel·lícula sempre és... Ja ell té els seus càstings, que llavors, bé... No sé si era amb tu que parlàvem l'altre dia del director de càsting, que llavors ell presenta els actors que seria interessant. A vegades també hi fa molt, sobretot amb aquest tipus de pel·lícula, que has d'identificar una mica la fisonomia del protagonista amb la fisonomia del que realment a la vida real va existir. Però esclar, Tom Hanks i Liam Neeson tenen una alçada semblant, les faccions es poden dissimular perfectament amb el... però estàvem que el Puente de los Espías, també basada en un personatge real, Tom Hanks era el protagonista. Sí. En los archivos del Pentágono, Tom Hanks és el protagonista. Tots dos són de l'Spielberg. I si ja ens anem a pel·lícules que l'Spielberg és productor, doncs també trobem Tom Hanks pel mig. Per tant, Tom Hanks podia ser perfectament un actor que estigués a la travessa per poder interpretar el protagonista.
Després aquí ens parla de curiositats que Ramon Polanski i Martin Scorsese també se'ls havia proposat fer aquesta pel·lícula. Diu de Ramon Polanski que es va negar a dirigir aquesta pel·lícula perquè no estava preparat per afrontar un moment tan dur com el que va viure la seva infància, i Martin Scorsese diu que va refusar fer aquesta pel·lícula, que li van oferir el fer als anys 80 perquè pensava que no podria fer un bon treball sent un director jueu.
Bueno, Roman Polanski, quan va estar preparat, després va fer El pianista. I El pianista també és una pel·lícula. I també se'n van portar el reconeixement de l'Acadèmia amb aquella pel·lícula. Per tant, poder Roman Polanski tenia raó quan va dir que no estava preparat, perquè després, quan ho va estar, El pianista va ser un altre excitàs amb el tema d'un personatge real que estava en un camp de concentració i que es dedicava a fer tot el que feia, no?
Per cert, que el camp de concentració d'Auschwitz no van aconseguir el permís per fer aquesta pel·lícula allà en el mateix camp, com volien fer. Només van poder filmar escenes d'exteriors i van haver de reconstruir un camp igual que Auschwitz.
Això és molt habitual, perquè, evidentment, el rodatge d'un tipus de producció cinematogràfica d'aquesta magnitud representa una ocupació i una d'un espai que, és clar, els responsables han de sopesar. Llavors, bueno, la recreació d'espais reals amb estudi o amb un altre lloc és una cosa habitual en el món del cinema, i te diré una cosa, a vegades li surt més a compte fer això que no tenir aquell espai tancat, bé de mantenir-lo, bé de... que a vegades és una mica complicat.
Doncs avui, bé, hi ha moltes més coses que podíem continuar explicant, però com sempre els dediquem ara aquests 10 minuts a les estrenes de cinema, però hem volgut recordar aquests 25 anys d'aquesta pel·lícula, que diu que hi ha un format de 6 hores, que això no s'ha passat mai, però està rodada 6 hores que es podien fer i es podien passar.
Aviam, aquestes pel·lícules així d'aquest tipus que són molt denses, clar, el director no vol desaprofitar l'ocasió que en el moment de ser-hi rodar. Llavors, per qüestions comercials, s'ha de fer la versió que entri dins de les programacions de les sales. Llavors, però què passa? Que la resta sí que ho manté, perquè és habitual després, quan surten les versions en DVD, de la versió del director.
El muntatge del director.
El muntatge del director posterior a l'estrena no té cap valor, sinó res més que veure què és el que va descartar. Però hem de tenir en compte que el que va descartar en el moment de l'estrena, ell ja ho considerava de reompliment. Per tant, la pel·lícula en si ja contenia les escenes que el director creia que havien de ser.
Molt bé, doncs hem volgut parlar d'aquests 25 anys d'aquesta pel·lícula, La lista de Schindler, una pel·lícula és això que explicava al començament, ningú deixa com l'anava a veure. I tothom veies quan sortien amb unes cares, quan sortien gent del cine, que havia colpit, que havia afectat.
Sí. I afectava tothom, edat podíem recordar per història el que havia passat, com per als joves que també sabien que havia passat un fenomen d'aquell tipus, però que, esclar, allà ho vivien, ja t'ho dic, gràcies a les imatges i gràcies a la manera d'explicar-ho, ostres, en primera persona.
Molt bé, el cine continua i, com sempre ho fem aquests últims minuts, explicar les estrenes. Jordi, què tenim? Tenim variació aquesta setmana?
Sí, tenim variació. És que hi ha una mica de tot. Si exceptuem...
La francesa hi és, no?
Sí, també.
Falta mai,
també,
eh?
També. I no una. També hi ha animació, també hi ha terror, i tampoc només una. O sigui que, guaita, hi han dos franceses, dos d'animació, dos de terror... en fi, anem per feina,
sí,
no? Arriba una pel·lícula de portuguesa. No hi arriba gaire cinema portuguès, no. Precisament és un país que el tenim aquí al costat.
No serà pel Festival d'Eurovisió? No tenen res a veure? No fan aquest cap de setmana?
No té res a veure, suposo que no.
El fan a Portugal?
Sí, el fan a Portugal. Però bé, no, és una curiositat, és un país que el tenim aquí al costat. França també, i de França ens arriba un pilot.
Cada dia.
La cinematografia portuguesa tampoc és que sigui massa pròdiga amb que els seus productes surtin a l'exterior. Em sembla que hi ha més producció brasilera sí. que no portuguesa. Però bueno, La fàbrica de nada és una pel·lícula que es parla d'un fet molt... que ens podria sonar molt habitual o molt recurrent actualment, que és el desmantellament d'una indústria per part dels seus responsables quan veuen que les coses van maldades, que, i els empleats que se'n donen compte doncs, organitzen tota una sèrie d'actes que... doncs, amb conseqüències imprevisibles. És una producció portuguesa, actors i actrius totalment desconeguts aquí, per el mateix motiu que hem dit, que el cinema portuguès no és massa pròdig a les nostres pantalles. Per La Mainada, pels més petits de la casa, L'Avant i la Bolina, està basada en els contes infantils de L'Avant, el petit fantasma, i aquí explica doncs, una aventura d'aquest personatge acompanyat de la seva germana, la Bolina, una pel·lícula pels més petits de la casa, evidentment uns dibuixos molt simples, i que arriba en versió catalana. L'altra pel·lícula d'animació és Sherlock Gnomes, és la segona entrega de Gnomeo i Julieta, que està protagonitzada per aquests nans de jardí, aquests gnoms de jardí, diguem sí. com vulgui. Bé, ara Gnomeo i Julieta, que continuen siguent també el centre de l'acció, s'han traslladat a Londres i allà comencen a observar que desapareixen aquests gnoms de jardí. I bé, demanen ajuda a un famós detectiu, Sherlock Gnomes, però que a mesura que va avançant la història se'n van donant compte de que no és tan efectiu ni tan perspicaç com la fama que té aquest detectiu. Ja veus que el detectiu agafa el nom de Sherlock Holmes, el seu homòleg amb humà. Comèdia francesa, Mi família del norte, anys enrere, recordaràs Bienvenidos al norte, sí. Aquella pel·lícula on un empresari, un funcionari de correus el traslladen al nord, on tota aquella gent es comporta...
Pas de Calais,
el de pas tot. De Calais. Sí. I tenen una manera de comportar-se i una manera de parlar molt curiosa. Sí. Vale, doncs ara recuperem aquells personatges que no són els mateixos. Recuperem aquella manera de ser, perquè a Mi família del norte, en Danny Boone, que en aquell moment, en aquella pel·lícula era director i protagonista, doncs ara aquí torna a ser el mateix, director i protagonista, però aquest d'en Danny Boone està a París, s'ha convertit en un arquitecte d'èxit, està casat amb una dissenyadora de moda famós i formen part de la Jet Set de la societat parisina. Però, arrel d'un accident, doncs... no només ell perd els hàbits que ja havia agafat sent parisi, sinó que, a més se li presenta la família que ve del nord, perquè això ell ho havia amagat, dels seus orígens humils, i, esclar, allà es troben amb un sideral quan comencen a parlar de la manera que parlen, quan es comencen a comportar de la manera que es comporten, i ell fa el mateix perquè, arrel de l'accident, ha quedat amb una amnèsia. Mm-hmm. Val? Una pel·lícula molt divertida. I, sense deixar el cinema francès, un drama que es diu La mujer que sabía leer, ambientada a l'època del 1852, amb una qüestions polítiques, un poble ha estat totalment... s'ha quedat sense homes perquè han estat tots o afusellats o empresonats, i les dones d'aquell poble fan un pacte molt curiós. El pacte és que si arribés algun dia un home, se l'haurien de repartir entre totes.
Carai.
Bueno, això és el que... Aquest poble està perdut al mig dels Alps francesos i, esclar, l'aïllament els hi provoca arribar a certes...
Però m'imagino que hi deu arribar algun home.
Bueno, això és el que provocarà el conflicte que després fa que la pel·lícula duri el que dura, no? Bueno, i ens anem pel terror. El terror el tenim amb Noctem, que és una pel·lícula espanyola sobre dos personatges mediàtics que desapareixen a Mèxic i que al cap d'uns mesos es troben els seus mòbils amb una sèrie de gravacions molt inquietants. La pel·lícula hi ha l'Àlex González, la Mària Hernández i l'Adrián Lastra i Esteban Piñero, que s'interpreten a si mateixos. Són els dos personatges mediàtics que han desaparegut. Bé, l'altra pel·lícula de terror és Verdad o Reto, sobre aquell famós joc de veritat o repte. juguen una sèrie i s'han de, i tu has de triar si vols dir veritat o si t'enganxen en què has dit una mentida, has de fer un repte. Però aquí el que passa és que hi ha una certa possessió demoníaca que no només els obliga a jugar i en funció de lo que trien, doncs les seves vides poden córrer perill. És una pel·lícula també d'angoixa i de terror. L'acció la tenim amb Operación Huracán, barreja de catastrofisme i thriller de robatoris. Un grup de lladres planeja el robatori milionari i resulta que al mateix temps doncs, s'està produint l'arribada d'un violent huracà. La conjunció de les dos, coses doncs, irà complicant tant a la policia per descobrir-ho com en els lladres per portar-ho a terme. I és una pel·lícula dirigida per el Rob Cohen, un director que ha portat al cinema a todo gas, a Triple X, o sigui, un expert en cinema d'acció. I acabarem.